Eixample Esports, amb Jordi Gaia.
Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts una setmana més a l'Eixample Esports. Aquí Jordi Gaia us saluda en aquesta 60a edició, la 14a ja d'aquesta tercera temporada aquí a casa nostra a Eixample Barcelona Ràdio. Com dèiem, benvingudes i benvinguts una setmana més, i avui podem dir benvingudes i benvinguts un any més, i és que és el primer programa, aquest 60è, el primer del 2025. Així que abans que res, permeteu-me a un servidor, a Jordi Gallat, que us desitgi un feliç any nou, un feliç 2025, que espero que només us porti coses bones, com espero que també hagueu gaudit d'aquestes festes de Nadal envoltades i envoltats de tots els vostres, família, amics i tota aquella gent que considereu important, com també esperem que ens hi considereu a nosaltres. Així que esperem retrobar-nos un any més aquest 2025 aquí a l'Eixample Esports d'Eixample Barcelona Ràdio. Encetem doncs ja aquesta 60a edició per repassar el bo i millor que ens acaba de deixar aquest passat cap de setmana de l'11 i el 12 de gener del 2025, primer cap de setmana de competició esportiva de l'any. I permeteu-me també, una vegada més, a mode d'introducció, que recordi als nostres oients i les nostres estimades oients que aquest programa, l'Eixample Esports, aquí a casa nostra, a Eixample Barcelona Ràdio, cada setmana repassem el bo i millor que ens hagin deixat els equips del districte de l'Eixample de Barcelona, concretament més en profunditat pel que fa als de la nova esquerra de l'Eixample. I parlarem doncs una setmana més dels equips amateurs, tant de la penya barcelonista Anguera com del Futbol Club de l'Esquerra de l'Eixample. Una edició més farem a nivell de futbol base una pinzellada dels equips juvenils A, d'aquells clubs que disposen d'equips de futbol però no amateurs, és a dir, només futbol base, com són dos d'ells, la Unió Barcelonista Catalunya i el Club Futbol Don Bosco. I com sempre, una setmana més, a la segona part del programa anirem cap al poliesportiu per parlar tant de futbol sala, tant de la mà del Club Futbol Sala Eixample, com de l'associació esportiva Nova Esquerra. I tancarem una vegada més el programa al parquet també, però per parlar de bàsquet, de la mà del Club de Bàsquet Ipsi. Doncs acabem introducció i acabem primera cançó, primera sintonia, aquest Vértigo Dudós que ens encanta, que ens fa començar amb vertigen, i que també serà l'última cançó d'aquest primer programa del 2025 aquí a l'Eixample Esports. Tancàvem el 2024 amb molt bons números pel que fa als nostres equips, especialment aquelles 4 victòries aconseguides pels equips amateurs. Doncs en setem el 2025 no tan positivament, era impossible pràcticament igualar aquells bons resultats, però ho fem una vegada més amb més bons resultats que no pas dolents, i amb un clar protagonista, el club que millor comença aquest 2025 sense cap mena de dubte, almenys pel que fa al futbol amateur, és la penya barcelonista Anguera. Els groguets tanquen el 2024, el van tancar amb molt bons resultats, i encetem també aquest 2025, com ara veurem, amb victòries. No ho fa així, però, el Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample, que en aquest cas podríem dir que és la nota negativa d'una jornada estranya, on, com veurem, no s'hi van disputar tots els partits als que estem acostumats de fer-ne el repàs. Justament la sorpresa més negativa de la jornada ens va arribar per la banda blanc i negra. Estem parlant dels equips del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample. Ho veurem més endavant, ho desgranarem aquí a l'Eixample Esports. Però per parlar de tots els números i també a nivell de futbol, en aquest cas sala, i també la resta del poliesportiu, també bons números en general. La majoria dels bagatges de resultats van ser positius, però la síntesi de resultats amb la que comencem cada Eixample Esports, que són 6 marcadors, que són els que analitzem en profunditat, aquest cap de setmana dos d'ells, per diferents circumstàncies que explicarem més endavant, no es van disputar, només se'n van jugar 4 dels 6 que sempre repassem en profunditat. Per tant, de 4 partits disputats, el bagatge que vam tenir va ser de 3 victòries i només, tot i que sonada, com repassarem, una derrota. Per tant, com dèiem, els números van tornar a ser força favorables per als interessos dels equips de l'esquerra de l'Eixample de Barcelona. Doncs sense més dilacions, però van recordar-vos, ho citarem a la part final del programa, recordar-vos que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials @eixamplesports, tant a Instagram com a Twitter, ara denominat X, com a Facebook. A Instagram, per exemple, som ja 124 seguidors i seguidores, ja hem superat el 100, així que moltes gràcies a totes i a tots, esperem que ens seguiu a les tres xarxes socials. I dit això, he apuntat això, al final del programa parlarem també de més coses d'aquest àmbit, però ara ja anem a encetar esportivament parlant aquesta 60a edició de l'Eixample Esports, la 14a, com dèiem, d'aquesta tercera temporada. Aviat al febrer, per cert, farem els 2 anys naturals de ràdio aquí a Eixample Barcelona Ràdio. Dèiem, encetem una setmana més el nostre repàs, començant per la categoria més alta de futbol amateur, on hi tenim representació. Estem parlant de la segona catalana. Anem per primer cop aquest 2025 cap al grup 3, on en aquesta 14a jornada, ho avançàvem al sumari, va haver-hi bons resultats per a la penya barcelonista Anguera, i això va començar per aquesta gran victòria aconseguida a casa l'Escola INEF pel seu amateur al duel penyístic barcelonístic. Resultat final: penya barcelonista Anguera 3, penya barcelonista Barquinoa 2. Victòria per la mínima 3-2 en aquest duel penyístic blaugrana, en un partit que dèiem abans de l'aturada nadalenca que s'intuïa senzill, potser de resoldre per al conjunt dirigit per David Garrido, però no va ser així, ja que ja hem vist lo ajustat que va ser el resultat, però teníem aquestes sensacions, ja que a banda de vindre de guanyar per 0-4 abans de tancar el 2024, els groguets tenien uns quants punts més respecte al seu rival. Estem parlant que aquest equip de la penya barcelonista Barquino és, a hores d'ara també, el QE 16 classificat amb només 2 punts, només 2 empats fins ara aconseguits en 14 partits, però ara veurem i explicarem, com ja hem vist amb aquest marcador de 3-2, com de difícils, més del que semblava, els hi van posar les coses al conjunt dirigit pel tècnic David Garrido. Doncs aquesta victòria per 3-2, això sí, es va començar a fortificar ben aviat al minut 18, on marcaria el primer gol del partit, l'1-0, Lucas Nahuel Rodríguez, i seria també ben aviat, només 3 minuts després, al minut 21, on un habitual Gerard Bonin faria el 2-0 per al conjunt de la penya barcelonista Anguera. Tot semblava indicar que amb 2-0 s'arribaria al descans, però no va ser així, ja que un minut abans d'anar cap als vestidors, Arnau Villuendas retallaria distàncies per als visitants i situaria el 2-1, amb el que ara sí es marxaria al descans. A la segona part s'ho creurien novament els de la penya barcelonista Barquino, i tant és així que al minut 66 Pau González posaria l'empat a 2. Per tant, estàvem parlant de que els 20 primers minuts guanyaven els nostres per 2-0, i superada l'hora de joc al 66, veien com el resultat era de 2-2. Es desesperaven els groguets, seguien amb insistència buscant el gol de la victòria, és sortosament per als nostres interessos, però amb emoció, potser massa i tot, fins al final. Entrant ja al temps de descompte, Daniel Lirón, un altre habitual del gol, va marcar el 3-2, el gol definitiu, el gol que va donar als de l'Eixample els 3 punts, 3 punts que es van quedar a casa al camp de futbol de l'Escola INEF de Barcelona, en un partit tan igualat i tan disputat que també això es va veure reflectit pel que fa a la intensitat del joc i a les targetes. Fins a 10 targetes grogues hi van haver al llarg i ample d'aquest match, 4 per als representants groguets, per als nostres representants, i fins a 6 per al conjunt visitant, per a la penya barcelonista Barquino. Amb aquesta importantíssima victòria, els de David Garrido aconsegueixen una cosa que no havien fet fins ara. No només comencen el 2025 amb bon peu, com van tancar també el 2024, recordem-ho, amb victòria, sinó que justament és el primer cop aquesta temporada que aconsegueixen encadenar 2 victòries seguides. De fet, és el segon moment on encadenen 2 jornades seguides sumant. Doncs per primer cop aquesta temporada ho fan de 3 en tots 2 partits, 2 partits seguits guanyant, cosa que fa, juntament amb altres resultats que després repassarem, que els de l'Eixample siguin quarts per la cua, 13ens classificats amb 16 punts, però cada cop més a prop de la permanència. Només a un punt la tenen ara i és que en 12a posició el primer equip fora del descens és la Unió Deportiva Unificació Bellvitge, que té 17 punts, només un més que els de l'Eixample. Per tant, els de David Garrido buscaran la setmana vinent seguir sumant per seguir amb la seva bona dinàmica i tant de bo sortir del descens després de tantes jornades. Això ho buscaran aquest proper cap de setmana en la seva visita a un camp sempre complicat com és el del Club Futbol Pallejà. Els de Pallejà ara mateix, pel que fa a la seva situació a la classificació, són 8ens classificats, just al bell mig de la taula, amb 19 punts, és a dir, 3 punts més que els de l'Eixample. Per tant, bo seria que els de David Garrido poguessin guanyar per fer un salt important a la classificació si no acompanya els resultats dels rivals i fins i tot atrapar, com dèiem, en aquest Club Futbol Pallejà, que té just 3 punts més que els de l'Eixample. Pel que fa a la resta de marcadors d'aquesta 14a jornada del grup 3 de la segona catalana, la primera d'aquest 2025 i la penúltima abans de tancar la primera volta, una primera volta, per cert, on ja és campió d'aquest grup de segona catalana el Club Futbol Barcelonista Terlenca amb 33 punts, la resta de marcadors van ser els següents. Unió Deportiva Unificació Bellvitge 1, Terlenca Barcelonista Club Futbol 2, Unió Deportiva Marianao Poblet 1, Club Futbol Pallejà 1, Unió Deportiva Sector Montserratina 1, Club Futbol Barceloneta 3, Agrupació Esportiva Prat B 7, Unió Deportiva Gornal 0, Sant Vicenç dels Horts 2, APA Poble Sec 3, Fundació Acadèmia Futbol Hospitalet 1, Unió Esportiva Rubí B 2 i per últim la victòria del Club Deportiu Almeda per 2-0 davant del CP Sarrià. Seguim amb els colors groguets, però baixem una categoria, anem de la segona fins a la tercera catalana, cap al grup 10, on en aquesta 14a jornada, ho dèiem abans de marxar a les vacances de Nadal, el conjunt de l'amateur B dels groguets tenia un compromís força assequible davant també del QE la categoria, un Club Futbol a Florida B que tanca la classificació amb 3 punts i no n'ha sumat cap aquesta jornada perquè van guanyar i amb contundència van fer els deures els d'Ivan Parra la seva visita al barri de l'Hospitalet. Resultat final, Club Futbol La Florida B 0, Penya Barcelonista Anguera B 4, victòria contundent, bon moment per seguir sumant per als d'Ivan Parra, que aconsegueixen també, gran moment ho deien per als equips de la Penya Anguera, aconsegueixen la seva segona victòria consecutiva, és el segon moment de la temporada on aconsegueixen encadenar dues victòries consecutives i esperem que en puguin ser moltes més. Però pel que fa a la d'aquesta 14a jornada, com dèiem, 0-4 al barri de la Florida, a la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat, un partit que va començar força similar al que explicàvem abans de l'amateur A, ja que ben aviat al minut 12 Jacint Pons posaria per davant, en aquest cas, els visitants, els de l'Eixample, aquest amateur B de la Penya Barcelonista Anguera, situaran l'1-0-1 al marcador. I 12 minuts després, al minut 24, Álvaro Santiago transformaria el llançament de penal que es xiularia a favor dels groguets per situar el 0-2. Un resultat que duraria molt poc al marcador, ja que una jugada després, ben aviat, al minut 25, només un minut després, Joan Moles situava el 0-3 al marcador, un marcador, aquest 0-3, amb el que s'arribaria al descans, on còmodament els d'Ivan Parra plantejarien una segona part, on aixecarien una mica el peu de l'accelerador, però on farien un gol més, superar l'hora de joc, al minut 62, Álvaro Santiago, ara sí de jugada, no des del punt de penal, faria el seu doblet particular i situaria, a falta de mitja hora per al final, el 0-4 al marcador, que acabaria sent el resultat definitiu d'un partit força net, on només s'hi van veure dues targetes grogues, cada una per a cadascun, volem dir, dels equips. Pel que fa a la classificació, amb aquesta victòria, ho dèiem, per segon cop aquesta temporada, segona victòria consecutiva per als d'Ivan Parra, que estan situats a la part mitjana alta, podríem dir, de la classificació, ja que són 9ens classificats amb 24 punts, i la bona notícia és que cada dia tenen més lluny la zona de descens, ja són 12 punts de marge dels groguets respecte del descens i mica en mica van tenint objectius més suculents, més importants al davant, ja que una hipotètica tercera posició que podria acabar sent a final de temporada un possible playoff descens cap a segona catalana, ara mateix els de l'Eixample ho tenen a 4 punts, i és que en 28 punts en tercera posició i tenim el Club Deportiu Sant Genís Penitents. Pel que fa al liderat, una setmana més, l'Inter Barcelona és líder amb 2 punts d'avantatge respecte del segon classificat, que és el Club Esportiu La Salle Bona Nova. Pel que fa a la propera jornada, és a dir, aquest proper cap de setmana, els de l'Eixample, aquest amateur B de la penya barcelonista Anguera, rebran a casa l'Escola INEF al Club Esportiu Olímpia Viaró, un equip també de la part baixa de la taula, 14, tercer per la cua amb 10 punts. Per tant, tant de bo que els de l'Eixample tornin a fer els deures i aconsegueixen algo que no han fet encara, que són 3 victòries consecutives en aquesta temporada 24-25. I abans de repassar els resultats de la jornada, anem a parlar de l'altre equip que tenim en competició en aquest grup 10 de la tercera catalana. Canviem els colors de la nostra samarreta, ens posem la samarreta blanca del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, un equip que acabava el 2024 amb una dinàmica magnífica pel que fa als 2 equips amateurs amb els que compta, però que ha començat d'una forma estranya aquest 2025, i especialment ho ha fet així per la dura i inesperada derrota que va encaixar aquesta passada 14a jornada visitant el CP Sarrià, en aquest cas el seu filial. Resultat final: CP Sarrià B 4, Futbol Club L'Esquerra L'Eixample 1. I per què diem que és dura aquesta derrota per 4-1 dels de José María Soldevila? Doncs perquè aquest partit semblava indicar que podria ser fàcil de resoldre, ja que els de Sarrià són penúltims classificats amb només 9 punts i en tenien 6 abans de disputar el partit, 9 amb aquesta victòria davant del nostre representant, que venia del millor moment de la temporada. Recordem que els de José María Soldevila portaven 3 victòries seguides i 4 jornades seguides sumant, 2 dades que no havien aconseguit aquesta temporada encara. Doncs malauradament, en el camp menys inesperat segurament, es trenca aquesta dinàmica amb aquesta derrota per 4-1 al camp del filial del CP Sarrià. Una derrota que es veuria ben aviat apuntalada, ja que al minut 10 Diego Grima marcaria el seu primer gol, i només un quart d'hora després, al minut 26, el mateix jugador Diego Grima situava el 2-0 al marcador, un resultat amb el que s'aniria cap als vestidors. A la segona part no canviarien les coses, els de José María Soldevila seguirien sense trobar-se còmodes al camp, seguirien sense poder generar ocasions, pràcticament no van rematar a porteria ni generar perill, i fruit d'això va ser que la segona part començaria exactament igual. Al minut 47 Max Fuentes faria el tercer, i no va ser fins a la part final del partit, al minut 75, on Martí Llobera aprofitaria una bona centrada i amb una bona rematada faria el gol de l'honor, situant el 3-1 al marcador. Semblava que esperonarien els de l'Eixample, els blancs, però no va ser així, ja que l'últim gol del partit també el va marcar al minut 82 el conjunt local, situant el 4-1, un gol obra de Pablo Jiménez. Com dèiem, derrota inesperada, tant pel bon moment que travessava l'equip com per la situació classificatòria, en aquest cas del conjunt local, però només cal mirar amunt i recordar les bones sensacions amb el que es va acabar el 2024. Com a declaració exclusiva per a l'Eixample Esports, aquesta setmana contarem amb el testimoni justament del president del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, un Manel Martí Pisa, que feia les següents declaracions en exclusiva per a l'Eixample Esports, unes declaracions que, com ara veurem, d'una banda felicitava aquest filial del CP Sarrià pel seu bon partit, per tant elogiava el rival, però també, com no podia ser d'una altra manera, tots hem estat sorpresos, era molt crític amb el partit que va fer aquest amateur del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample. Escoltem doncs les declaracions del president de l'entitat, Manel Martí Pisa.
Partido donde el resultado final ha sido contundente a favor de los parroquiales, son 4-1, en un partido donde los locales han estado muy bien situados en el terreno de juego, muy bien conjuntados, muy bien en todas posiciones, siendo más un equipo de la zona baja de la clasificación. Por parte de la izquierda, un partido horrible, no ha jugado, no ha competido. De hecho, este partido ha sido un récord en tarjetas amarillas por parte de los visitantes, con un total de 7, ante la impotencia de poder controlar el juego y el balón. Prácticamente la Sierra no ha existido, no ha existido ni partido. Se ha empezado con mal pie este nuevo año. Esperemos que para este año funcionen mejor las cosas y se juegue mejor. Ha sido un batacazo muy fuerte. Manuel Martí desde el campo de la Liga.
Doncs escoltàvem el president del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample des del camp municipal de l'Àliga, com assenyalava ell, i justament ens apuntava també, que no ho hem comentat abans, el tema de les targetes grogues, que molts cops és fruit d'aquesta desesperació, i ell mateix ho admetia, fins a 7 targetes grogues, el partit on més n'han vist aquesta temporada, van veure els jugadors entrenats per José María Soldevila, només una, en va veure aquest filial del CPS Sarrià, el conjunt local, que sortiria victoriós per 4-1 d'aquest partit. Amb aquesta derrota, la primera en les darreres 5 jornades per als de l'Eixample, segueixen a la 8a posició amb 24 punts i veuen com els atrapa, de moment en 9a posició, l'equip del que parlàvem abans, l'amateur B de la penya barcelonista Anguera. Per tant, tenim a tots dos representants, 8a i 9a classificats respectivament, empatats en 24 punts. Per tant, els mateixos números i els mateixos objectius que dèiem abans per als groguets són els que tenen ara mateix els blancs. Aquesta hipotètica tercera plaça que podria donar un hipotètic, volem dir, playoff a segona catalana, el tenen ara mateix a 4 punts de distància, com hem dit abans, el marca el Club Deportiu Sant Genís Penitents, que és tercer amb 28 punts. Pel que fa a la propera jornada, doncs aquí hi ha un partit molt interessant i molt important, l'acabem de citar. Rebran a l'Escola Industrial, aquest amateur A de l'Esquerra de l'Eixample, al Club Deportivo Sant Genís Penitents. Per tant, grandíssima oportunitat del conjunt de José María Soldevila, tant de refer-se d'aquesta derrota com d'apropar-se a aquesta tercera plaça, que justament marca a 4 de distància, com hem dit, el Club Deportivo Sant Genís Penitents. Abans de veure què li va passar aquesta setmana a l'amateur B de l'Esquerra a l'Eixample, anem a repassar la resta de resultats i marcadors d'aquesta passada 14a jornada del grup 10 de la tercera catalana. Club Esportiu Canyelles B 3, Unió Esportiva Sants B 4, Atlètic Poblenou 2, Club Futbol Alzamora 1, Cerro Club Deportivo 0, Unió Deportiva Pastrana 1. Déu-n'hi-do aquest Cerro Club Deportivo, que el teníem dalt de tot fa unes setmanes i cada cop va caient més a la classificació. Més marcadors, Escola Esportiva Guineueta B 2, La Salle Bonanova 3, la victòria contundent del rival de la setmana que ve dels blancs, Sant Genís Penitents 5, Futbol Club Valldoreix B 1. I dos marcadors més, l'Olimpia Viaró 1, Inter Barcelona 3, i el citem, però l'acabem de repassar, el CPS Sarrià 4, l'Esquerra de l'Eixample 1. Recordem també la victòria del Penya Barcelonista Anguera B per 0-4, com hem dit abans, al camp de la Florida B. I ara seguim baixant categories, anem de la tercera fins a la quarta catalana per saber què va passar en aquest grup 19, la 14a jornada que havia de disputar el amateur B de l'Esquerra de l'Eixample, el conjunt dirigit per Carlos Encabó. Doncs el que va passar, amigues i amics, simplement, com hem dit en aquesta jornada una mica estranya, és que no van poder disputar el partit. I per què va ser així? Doncs perquè, tal com ens apunten les fonts oficials des del club, des del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample, ells s'hi van presentar, estaven preparats per disputar el partit, però la sorpresa va ser que el Club Esportiu Sant Ignasi es va presentar amb menys de 7 jugadors, que són els mínims amb els que es pot iniciar el partit, i el propi Sant Ignasi va ser qui va demanar que no es disputés aquest partit, un Sant Ignasi que està travessant a la part baixa de la taula una situació complicada. Doncs, per tant, partit suspès, no van poder iniciar des del terreny de joc aquest 2025, aquest passat cap de setmana, els de Carlos Encabo, però tot apunta que en els propers dies el comitè de competició resoldrà clarament victòria per 3-0 dels blancs davant del Sant Ignasi per aquesta incompareixença, o més ben dit, manca de jugadors necessaris per poder disputar el partit, com també la pròpia voluntat per part del conjunt visitant de disputar-lo. Per tant, segueixen els de l'Eixample amb 24 punts, però segueixen també quarts a la classificació, i és que no ha guanyat la Darna, que era el seu més immediat perseguidor, sí que ho ha fet, com veurem després, la Unió Deportiva Parc B, però encara no els agafa. Per tant, gran notícia que, tot i no sumar de moment aquests punts, segueixen en quarta posició amb 24 punts. Si el comitè, com tot sembla indicar, acaba donant aquest 3-0 victòria pel que acabem de comentar, seran ja 27 punts i se situaran, doncs, per exemple, seguiran en playoff. Recordem-ho que els 5 primers classificats de la quarta catalana disputen playoff d'ascens, però se situaran només a 3 punts, com ja estaven abans, del tercer classificat, que és el Club Futbol Barceloneta. Pel que fa al líder, seguirà sent una setmana més amb un punt d'avantatge respecte al segon classificat, el Futbol Club Inspire Soccer. I pel que fa al rival de la propera jornada, aquest Futbol Club L'Escarrelà Eixample B, aquest amateur B, visitarà aquest proper cap de setmana el Car 11 Futbol Club, un equip que ara mateix també té situació complicada, els mateixos punts justament que aquest Sant Ignasi, que no va acabar disputant el partit. És 14è, tercer per la cua, el Car 11 Futbol Club, amb només 10 punts. Tot i això, va perdre aquesta jornada amb resultat ajustat, com ara veurem, davant la Unió Deportiva Parc, equip fort de la categoria, però venia abans de l'aturada de sumar 3 setmanes seguides. Per tant, no va a la badà, han de començar aquest 2025 amb bon peu els de Carlos Encabo, i estem segurs que així ho faran. Abans de passar cap al futbol base, anem a repassar, doncs, d'aquesta 14a jornada del grup 19 de la quarta catalana, la resta de resultats i marcadors de la resta de partits que sí que es van disputar tots ells. Gran Penya Espanyolista Manigua 3, Escola Brafa 2, Barcelona City Futbol Club 2, Escola de Futbol Stoikov Racing Sarrià 3, Club Futbol Guinardó 1, APA Poble Sec B 4, Club Futbol Barceloneta B 4, Darna 0, Unió Esportiva Cèltic 1, Inspire Soccer 7, Déu-n'hi-do la golejada del líder. També va golejar per un gol a 4 el Futbol Club Gòtic a la seva visita al Club Deportivo Carmelo. I per últim, aquest resultat de partit que citàvem però no en dèiem el marcador, ara sí, Unió Deportiva Parc B 5, el Car 11 Futbol Club B 3. Deixem el futbol amateur, anem cap al futbol base, anem a la juvenil segona divisió, concretament cap al grup 9, on en aquesta 12a jornada havia de disputar partit teòricament la Unió Barcelonista Catalunya, però com ja vam avançar abans de l'aturada, no ho farien, ja que tocava jornada de descans, allargar una miqueta, podríem dir, aquestes vacances de Nadal per al conjunt de la Franja Blaugrana, un conjunt de la Franja Blaugrana que no va ser la seva setmana pel que fa a la categoria juvenil, ja que l'altre equip juvenil del que disposen també va, en aquest cas, va perdre el seu partit, jugaven davant d'un rival fort de la categoria, per tant no va acabar de ser el millor cap de setmana per als de la Franja Blaugrana, almenys pel que fa als seus equips juvenils. El juvenil A, juvenil B segons el club, juvenil A segons la pàgina de la federació, sempre tenim aquesta dicotomia, com dèiem, descansava aquesta jornada, però seguirà tenint, per tant, una setmana més, 3 puntets dels que va aconseguir després de que no es presentés el Cerro Club Deportivo al seu partit que els enfrontava, un Cerro Club Deportivo que una setmana més va encaixar una nova derrota i segueix tancant amb 15a posició la classificació amb 0 punts. Penúltim, com dèiem, la Unió Barcelonista Catalunya, aquest juvenil A, amb només 3 punts. La setmana vinent, aquesta setmana, perdó, volem dir la propera jornada, aquest proper cap de setmana, sí que disputaran partit aquest juvenil A de la Unió Barcelonista Catalunya. Ho faran a casa davant del juvenil B del Club Esportiu Canyelles, un equip, el juvenil B del Canyelles, que és 6è classificat amb 19 punts. Al capdavant de la classificació segueix el doble empat entre l'Escola Brafa i el Club Deportiu Pomar, tots dos amb 33 punts. Pel que fa a la resta de partits, recordem-ho, descansava el nostre equip, el Catalunya, els que sí que es van jugar d'aquesta 12a jornada del grup 9 de la juvenil segona divisió, van ser els següents. Déu-n'hi-do la golejada del líder, l'Escola Brafa, que va guanyar per 0-14 als salesians Bosco Horta. Més marcadors: Arrabal Calaf Gramenet B 1, Cerro Club Deportivo 0, Fundació Esportiva Grama C 1, Club Deportivo Pomar C 3, Club Futbol Muntanyesa B 3, Besòs Barón de Viver Club de Futbol B 2, Singerlin 0, Bon Pastor Agrupació Esportiva 6, i dos marcadors més: l'Escola Esportiva Guineueta C 4, Club Futbol Alzamora B 4 i el Club Esportiu Canyelles B 3, Unió Esportiva Sant Andreu D 4. Seguim a la juvenil segona divisió, però en aquest cas marxem cap al grup 15, on en aquesta 12a jornada, any nou, però la mateixa vida, la mateixa bona tendència del juvenil A del Club Futbol Don Bosco, que no va fallar, segueix invicte i va tornar a emportar-se els 3 punts. En aquest cas els va mantenir a casa a l'Escola Industrial. Resultat final en aquesta 12a jornada: Club Futbol Don Bosco A 3, Club Deportivo Pujades A1. Gran victòria, una més, del conjunt dirigit per Walter Núñez, que s'avançaria, superat el quart d'hora de joc, al marcador amb gol d'Isaac al minut 16. Ben aviat eixamplaria distàncies al marcador, només dos minuts després, al minut 18, amb gol de qui si no, del més habitual de tots, el killer del dorsal 9, Pol Bernat. Un Pol Bernat que no sé si estaria molt content, ja que aquesta setmana només va marcar un gol, i això sí que és notícia, tenint en compte que té un promig pràcticament de 3 gols per partit. Doncs com dèiem, al minut 18 ja hi havia al marcador un resultat de 2-0, però 6 minuts després va reaccionar el conjunt visitant. Va marcar el seu golet, el 2-1, al 24, Biel Montañés Alavier, però a la segona part va rematar la feina el Don Bosco amb gol, el 3-1, al minut 75, d'un Tomàs Reyes, que una setmana més marcaria entrant des de la banqueta. Tot això en un partit competit, però força net pel que fa a les accions dures i a la intensitat. Només s'hi van veure, per dir-ho d'alguna manera, 5 targetes grogues, 2 per part del Don Bosco, 3 per part del Club Deportivo Pujades. Amb aquesta nova victòria, aquest juvenil del Don Bosco segueix camí de la juvenil primera divisió, tant de bo expliquem a final de temporada que és així, ja que segueix el líder amb 34 punts aquest grup 15 de la juvenil segona divisió. Té un partit més que els seus més immediats perseguidors, però amb 30 punts en segona posició tenim el Vila Olímpica Club Esportiu. Per tant, quan s'igualin les forces, si segueixen aquestes dinàmiques, tampoc atansarien al nostre representant. Serien 33 davant de 34 punts per al Club Futbol Don Bosco. I pel que fa a aquest proper cap de setmana, aquesta propera jornada, el Club Futbol Don Bosco visitarà a un rival complicat com és l'Escola Futbol Almogàvers, un conjunt que ara mateix és quart classificat amb 25 punts i que fa moltes setmanes que no perd. Per tant, serà un compromís segur disputat i apretat per als de Walter Núñez, que també estem segurs que tornaran a fer molt bon paper. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors de la 12a jornada d'aquest grup 15 de la juvenil segona divisió, on va descansar justament l'Escola Futbol Almogàvers, van ser els següents: Diagonal Club Esportiu 1, Col·legi Sagrat Cor Sarrià Ampa B 7, Sarrià 3, Sant Ignasi 1, Vila Olímpica Club Esportiu 15, Unió Barcelonista Catalònia D 0, ja veiem que no va ser la jornada dels juvenils de la Unió Barcelonista Catalònia. Més marcadors, una altra golejada, la del Martinenc D per 7-0 davant l'Associació Club Daumar. Marcador més ajustat, el 5-4 del Vall d'Oreix davant la penya barcelonista Coiblanc Sants, i ajustat del tot l'empat a 4 entre el Centre d'Esports L'Hospitalet i el Club Deportivo Carmelo B. Vinga, que anem apretats de temps, però seguim endavant amb aquesta 60a edició de l'Eixample Esports, però ara deixem enrere el futbol i, com ens agrada dir a nosaltres, canviem la gespa pel parquet. Anem cap al poliesportiu i comencem una setmana més parlant de futsal, i una edició més ho fem parlant d'un dels grans exponents i representants del nostre barri, del nostre districte. Estem parlant dels negri vermells i negri vermelles del Club Futbol Sala Eixample. Abans de repassar els resultats d'aquesta primera jornada del 2025 dels seus equips, anem a mirar algunes notícies també que ens van deixar aquestes vacances, aquest tram final del 2024. Parlarem de més coses més que de propis resultats. Podem començar explicant-vos que van tancar aquest 2024 el Club Futbol Sala Eixample, pel que fa en aquest cas al seu infantil A Blanes, disputant la 11a edició de la World Futsal Cup, un torneig de lligues dirigides que realitza The United Futsal. Ho van fer molt i molt bé, per cert, ja que la seva participació de l'infantil A van aconseguir mantenir el podi que va aconseguir l'equip juvenil la temporada passada, i amb els seus bons partits van aconseguir un més que treballat tercer lloc. Per tant, tercers classificats aquest infantil A, que va guanyar el seu grup i va estar lluitant per emportar-se el campionat fins al final. Qui també van jugar en aquesta aturada nadalenca, de fet, van ser dels últims en disputar partits aquest 2024, el passat 2024, va ser l'equip de l'Aleví A, que va disputar la quarta edició del torneig solidari Futsal Experience a Amposta, a terres d'un servidor, un servidor és Tortosí. Doncs fins a Amposta van anar aquest alevià del Club Futbol Sala Eixample, i no només va anar, sinó que va tornar amb copa, i és que es va emportar el trofeu cap a casa. Els jugadors dirigits per l'Arnau i la Carlota van arribar a la final invictes, però aquí van tenir més problemes, ja que van haver de remuntar un 0-2, però aquesta és la gran notícia, que van aconseguir la remuntada i van emportar-se el títol en una tanda de penals molt i molt emocionant. I no marxem de la capital de Montsià, d'Amposta, per explicar també una gran notícia per al Club Futbol Sala Eixample. I és que dos noms propis, dels quals ja n'hem parlat algun cop aquí a l'Eixample Esports, com són la Daniela Guijarro, jugadora del cadet femení, i la Mila Pou, jugadora de l'infantil A, van participar a les jornades de convivència de la selecció catalana sub-16, que es van disputar justament al centre de tecnificació de les Terres de l'Ebre, situat a Amposta, a la capital del Montsià. Per tant, gran notícia que totes dues van poder realitzar 3 sessions d'entrenaments en 2 dies per preparar la fase final del Campionat d'Espanya, que es disputarà el proper 18 i 23 de febrer a Madrid. Per tant, una setmana més, noves representants de la quadribarra de la selecció catalana pel que fa a jugadores i jugadors, en aquest cas jugadores del Club Futbol Sala Eixample. Un Club Futbol Sala Eixample que no recordarà els bagatges, però sé de memòria tirant que explicàvem a l'últim programa de l'any que va aconseguir uns resultats espectaculars. Doncs en la mateixa línia, si no millor, comença aquest 2025, i és que tot i que van haver-hi 2 equips que no van disputar partit, es va suspendre el partit que havia de jugar el Benjamí A i descansava aquesta jornada l'Alevi femení, sí que es van disputar els 18 partits restants, i el bagatge va ser sensacional, pràcticament immillorable. Bagatge de 15 victòries i 3 derrotes. Per tant, grans números dels conjunts del Club Futbol Sala Eixample, els quals anem a repassar a continuació en aquesta passada jornada de l'11 al 12 de gener, la primera del 2025. Alevi C 2, Fortaleza 4, Alevi B 7, Agrupació Esportiva Reals Futsal 0, Futsal Ripollet 1, Alevi A 7, Infantil C 5, Ràpid Santa Coloma B 2, Infantil B 2, Joventut Les Corts 1. L'Infantil A ho va intentar, però no va poder davant del Barça. Per tant, Barça 6, Infantil A 3. I qui sí que va guanyar amb golejada va ser l'Infantil Femení, que va guanyar per 7-1 davant l'Hospitalet A. Passem als més grans i les més grans de la casa i seguim amb grans resultats. Cadet B 8, Club Esportiu Montseny 1, Agrupació Esportiva Badalona Futsal Iris 0, Cadet A 6, Futsal Montsant 0, Cadet Femení 14, déu-n'hi-do. I més marcadors, la victòria del Juvenil C per 2-1 davant del Centre Cultural i Recreatiu Baix Salut. Una altra golejada del Juvenil B per 11-4 davant del Col·legi Episcopal Lleida. També golejada del Juvenil A 0-4 a la pista del Club Gràcia Futsal. I nova golejada, ho diem, gran jornada per als equips negri i vermells. En aquest cas, anàvem a comentar la golejada del Sènior C masculí per 3-12 a la pista del Club Esportiu Tau B. Victòria per la mínima del Sènior B masculí per 6-5 davant l'Agrupació Esportiva Bavar. En aquest cas, victòria també contundent a domicili del Sènior A masculí per 1-8 a la pista del Futsal Baró de Maials. I en clau femenina, 2 marcadors més. Les nostres amigues del Sènior B femení van guanyar per 6-3 al Centre Cultural Recreatiu Baix Sud. I per últim, la derrota en aquest cas del Sènior A femení per 6-1 a la pista del Futsal Sabadell femení. Anem encara en la part final del programa, però ens queden encara 2 entitats de les quals parlar. Seguim parlant de futsal, però en aquest cas canviem de club i canviem de colors de samarreta. Ens fiquem la groc i negra de l'Associació Esportiva Nova Esquerra. Aquest equip fundat l'any 2016, que com ja hem dit en diverses ocasions, ha passat per diverses geolocalitzacions fins a arribar ara mateix al pavió de la bàscula més enllà de Montjuïc, però aquí estem a l'Eixample Esports en una de les novetats d'aquesta tercera temporada per almenys informativament parlant mirar-los de fer sentir com a casa, com a l'esquerra de l'Eixample, que tant de bo fos on poguessin competir com feien inicialment els seus primers anys de fundació. Doncs ells mateix a xarxes socials feien una mica d'autocrítica del que estava sent la temporada del tram final del 2024, deien que estaven segurs que capgirarien la situació i així ho estan fent, ja que han aconseguit prou bons resultats en aquesta primera jornada del 2025 i una prova d'això és el gran resultat, per fi victòria, que va aconseguir el seu primer equip, recordem que tots són equips masculins, van aconseguir una molt bona victòria a casa al pavelló de la bàscula amb resultat d'Associació Esportiva Nova Esquerra 5, Gràcia Futsal Club 3, victòria treballadíssima del primer equip en un partit molt disputat, 3 punts claus aquests que diem, per arrencar de la millor manera després de l'aturada nadalenca. Els gols, recordem, victòria per 5-3, van ser 2 d'Alberto i van marcar també Xime, Guillem i Muñi, amb aquesta victòria, com dèiem, 5-3 a casa davant del Gràcia Futsal Club. Pel que fa a la resta d'equips, encara no ha començat a jugar el Sènior C, que recordem-ho, que juga a la Lliga del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona, però sí que tenim uns quants, volíem dir, resultats més. 7 partits es van disputar, com dèiem, aquesta victòria del Sènior A per 5-3, i a banda també van haver-hi 2 victòries més i la resta van ser 4 derrotes. Expliquem ara mateix tots aquests marcadors. Que 2 seran del juvenil A, un partit corresponent a la Lliga amb bon resultat, i la derrota, com veurem, a la Copa Catalana. Sènior B, 1, CASP 4, juvenil A 4, Sant Gervasi Futsal 0. I pel que fa al partit de Copa, juvenil A 0, Club Esportiu DMS 3. No sé si l'hem citat, si no el tornem a dir, el juvenil A, el partit de Lliga, va guanyar per 4-0 al futsal Sant Gervasi. Més marcadors, juvenil B 1, Tot Sala Futsal 2, Cadet 3, Jaco, Agrupació Esportiva Institut Montserrat 5, i per últim la grandíssima victòria de l'infantil per 9-2 davant l'Acció Sant Mataró. Una victòria, per cert, la del juvenil A, que citàvem abans, per 4-0, que permet situar l'equip com a líder provisional de la classificació. I seguim al parquet, però deixem de jugar amb els peus, seguim amb les bambes, però ara agafem les mans, les fem servir per fer cistelles. Anem del futsal cap al bàsquet per tancar el programa parlant una setmana més dels llangardaixos i llangardaixes, com els agrada que els diguin als jugadors i jugadores del Club Bàsquet Ipsi, aquesta entitat que compta amb fins a 12 equips de club i 13 d'escola. Recordem que cada setmana repassem els resultats dels equips de club, i una setmana més van tenir un bagatge molt positiu i favorable, 8 victòries i només 4 derrotes. Per tant, gran paper una setmana més dels llangardaixos i llangardaixes, i especialment feina va tenir el Sènior C masculí, que va jugar doble partit, però una setmana més va seguir guanyant tots els seus partits, doble victòria per a mantenir-los imbatibles una jornada més. Destaquem també, com ara veurem, la gran victòria davant d'un rival complicat que va aconseguir el Sènior masculí. Anem a repassar, doncs, a continuació, ràpidament, que se'ns acaba ja el temps, aquests 12 marcadors. Club Bàsquet Roquete 64, Júnior 08 masculí 66, Júnior 07 femení 48, Club Bàsquet Mollet 51, Club Bàsquet Cornellà 08 60, Júnior 07 masculí 68. El Sènior A masculí, com dèiem, va guanyar 76-68 davant del Bàsquet Tecla Sala. I més marcadors més, el Sènior C masculí, un dels dos partits que va guanyar, 50-70 a la pista del Club Bàsquet Santa Perpètua. I per la seva banda, el Sènior B masculí va guanyar per 69-61 al Lluïsos Gràcia B. 6 marcadors més, l'ASB 51, Sènior B femení 43, Júnior 07 femení 67, Club Bàsquet Les Franqueses 66, i derrota en aquest cas del Sènior A femení 58-30 a la pista del Bàsquet Neus. 3 marcadors més, el Sub 20 masculí 101, Club Bàsquet de Vila de Montornès 58, UBMIR 69, Sènior C masculí 72, i el Sènior C femení va caure en aquest cas per 36-42 a casa davant del Bàsquet Sant Quirze B. Se'ns acaba el temps, s'acaba aquesta 60a edició. No sense abans recordar-vos que ens podeu seguir a les xarxes socials de l'Eixample Esports, tant a Instagram com a Twitter, com a Facebook, i que podeu seguir també a un servidor, Jordi Galla, via Instagram a @jordigallagas i via Twitter a @Jordi Galla. Recordeu que ens podeu escoltar de dimarts a dijous cada setmana a Eixample Barcelona Ràdio a través de la seva pàgina web, i que en aquesta mateixa pàgina web podeu recuperar tant aquest programa 60 com els 59 anteriors a l'apartat de l'Eixample Esports d'Eixample Barcelona Ràdio. Ens passem ja del temps, no ens dona per a més, però us esperem la setmana vinent, i a xarxes socials també, amb una nova edició de l'Eixample Esports. Fins llavors, que passeu una magnífica setmana.
Eixample Esports, amb Jordi Galla.